Passejant per l'Hospitalet, segur que molts de vosaltres haureu vist en algun racó el grafit d'una calavera que sembla que ens somriu o se'n riu de nosaltres. És la signatura de l'artista urbà Wake Up. És un grafiti? És art urbà? Hem anat directes a la font.
Podríem ser a l'Hospitalet o podríem ser a Cornellà, però tant se val. Som en un d'aquells espais indeterminats, allò que ara en diem no llocs, però que són un dels ecosistemes favorables per a l'art urbà. Hem vingut a trobar-nos amb Wake Up, un grafiter, un artista de carrer de la ciutat que pinta calaveres. Li preguntem si és conscient que l'art urbà, el grafiti, és una activitat que, segons com, es podria considerar il·legal i que, des del punt de vista més social, hi ha qui no ho considera art, sinó vandalisme.
Yo puedo entender que a la gente le pueda molestar el hecho de pintar aquí, por ejemplo, ¿no? Pues un sitio permitido, pero que le puedan pintar la fachada, la persiana de su local o alguna de sus propiedades. Obviamente es comprensible y se respeta. Y no es simplemente el hecho de una pintada que puede haber una persona. Es todo lo que lleva detrás y toda la historia que puede llegar a contar esa pintada.
A Wake Up i la seva calavera els trobareu per tota la ciutat, ja sigui en parets o persianes o en un barri o un altre. Fins i tot les podreu veure al terra, com en aquesta llamborda del carrer Major. Les calaveres sovint riuen, però amb un somrís un xic inquietant, tot sigui dit, i altres vegades transmeten altres estats d'ànim. Fins i tot n'ha pintat calaveres de caire infantil, com aquesta de Barcelona. ¿Por qué la calavera?
Sí, que viene a raíz de ciertas experiencias que no hubiera deseado vivir y es una forma como de expresar que cuando más vivo me siento, que es haciendo graffiti, que es lo que más me llena en la vida, es representando la calavera, que es una forma de representar la muerte, que es algo que es obvio que nos va a llegar a todos y es como dejarla en cada esquina, es la constancia de decir, oye, nos va a llegar este momento, pero estamos haciendo lo que nos gusta y estamos disfrutando de esta vida.
Aquest jove artista va començar amb plena consciència de grafiter, però ara està derivant cap a l'street art.
Pero la mayor diferencia que hace que el grafiti se diferencie del resto es que el grafiti no tiene normas, en el sentido de que tú el grafiti lo haces donde quieres, cuando quieres, de la manera que quieres. Todo lo que es el muralismo, el street art y demás, siempre está mejor vista de cara a la sociedad que no el grafiti, porque al fin y al cabo quiere expresar algo. Y el graffiti es puro ego, es decir, yo estoy aquí, estoy poniendo mi nombre, mi pseudónimo y me hago notar y yo soy el mejor, me intento hacer el mejor en este mundo.
De fet, a banda de la seva producció amb l'esprai, ara marca la calavera i la penja en llocs estratègics, però sempre amb la intenció que les seves obres tinguin visibilitat i arribin a la gent.
También a veces el trabajar en otros campos o el poder hacer cosas nuevas y tal, a mí me gusta, me lo paso bien y puedo llegar a conocer otras formas de seguir expandiendo mi logo sin tener que siempre estar haciendo las mismas bases del graffiti y expandirlo de una manera distinta. Dedicarle tiempo en casa a hacerte unos cuadros, que sea, luego sales por la calle y los puedes pegar en según qué puntos estratégicos, que la gente se va a fijar, lo va a ver y tampoco molesta tanto, por así decirlo, a la sociedad.
Un altre quadre de calavera el trobem a l'ascensor del carrer de l'Escorxador, a tocar del poliesportiu del centre. En canvi, una sort ben diferent va córrer el quadre que Wake Up va penjar l'estiu passat al carrer Major, que primer va ser estripat i després arrencat. L'art urbà no sempre és percebut com una autèntica disciplina artística i aquesta reacció ho reflectiria. Però, mentretant, l'art urbà ja ha començat a entrar a les galeries i centres d'art. Wake Up també ha participat en exposicions conjuntes i ofereix tota mena d'articles de marxandatge amb el seu símbol. L'artista de la calavera creu que, tot i que l'hàbitat natural siguin els carrers, cal aprovechar cualquier oportunidad.
Obviamente, a ver, el mayor museo que puedas llegar a tener y la más facilidad que puedes llegar a ver para que la gente vea tus obras o tu dibujo o lo que sea es la calle, porque no espera tiempo. O sea, tú lo pones en la calle y la gente lo va a ver desde el primer momento. Pero el hecho de poder llegar a galerías de arte o poder hacer exposiciones, yo veo bien el hecho de poder exponer tus obras en una exposición de arte o en algún museo o algo y poder sacarle un beneficio. Antes que estar trabajando para cualquier otra persona de algo que no te gusta, pues estás generando dinero haciendo lo que a ti te gusta.
Wake Up sovint viatja per veure's amb d'altres artistes urbans, perquè compartir parets i tècniques és part de la filosofia d'aquesta disciplina artística. Potser per això rebutja la idea de fer de mentor o mestre d'artistes joves, perquè creu que l'aprenentatge sempre és mutu.
La setmana vinent arriba a l'Hospitalet un musical sense precedents a casa nostra, un musical que porta 12 temporades en cartell, omplint funció rere funció, un musical que arriba puntualment quan ja es comença allò a ensumar al Nadal. El Petit Príncep, el conte de Saint-Exupéry, aterra al Teatre Joventut el proper 14, 15 i 16 de novembre i avui ens acompanyen dos dels protagonistes del muntatge. Tenim a Marc Pociello i a la Carme Milán. Què tal, com estem?
Molt bé.
Hola, molt bé.
Benvinguts. Escolta, 12 temporades. Mare meva, això és que es diu sí, ràpid, sí. Però és molt gros, eh?
És molt fort.
Sí, sí, qui ho havia de dir quan van començar que estaríem 12 temporades. És molt bèstia.
Clar, vosaltres, has anat i venint, però tu estàs des del principi.
Sí, exacte. El primer any jo recordo que quan ens ho va proposar l'Àngel, que dèiem, però, ostres, com ho faran, no? Perquè el Petit Príncep, un conte... una història, un llibre més traduït, més editat, o sigui, pensàvem, puh, quina responsabilitat de cop, no? I sembla ser que ho vam fer bé perquè 12 temporades...
12 temporades.
Ho demostren.
Són 750 funcions, 385.000 espectadors. Hi ha gent que l'ha vist una, dues, tres vegades. Vull dir, s'ha convertit en un clàssic.
És tradició de Nadal. Venen moltes famílies que repeteixen any rere any i, a més, els peques van creixent i encara els hi agrada, no?, reviure la història. És molt bonic.
Clar, explica'ns una miqueta els vostres papers. Parlem una mica de qui sou en el musical. A veure, Marc, tu de què fas?
Sí, jo començo a... El meu track té diversos personatges, en els quals hi ha les persones grans, que tampoc és que sigui gran cosa, però després hi ha, quan el Petit Príncep comença a viatjar pels planetes, doncs jo i el Xavi Duc anem fent un planeta a un planeta a l'altre, no? Ens anem intercalant. En el meu cas faig de rei, de bevedor i de fanaler, i després ja sóc la guineu.
I tu, Carme, qui
ets? Qui no es pot dir, no es pot dir.
No es pot dir, secret.
Jo, diguéssim, sóc la tutora legal del Petit Príncep. I bé, és aquest nen, no?, amb totes aquestes preguntes, que fa aquest viatge per entendre com estimar la seva rosa, no?, i que aprèn el que representa l'amistat, no?, els valors de l'amistat durant el seu viatge a la Terra.
Després aprofundirem una miqueta més, però a mi m'agradaria tirar una mica enrere, una mica amb el que estaves explicant, no?, de com, bueno, de fa això, de, bueno, 12, el 2014 va ser la primera funció, no?, de quan va començar l'espectacle. A tu com t'arriba la proposta de l'Àngel?
Jo havia estat... Jo venia de fer amb l'Àngel i el Manu Jerónimo Stilton, i ja portàvem com 4 anys fent Jerónimo Stilton, i jo vaig, a la producció en aquell moment vaig dir que ja no volia seguir fent allò, i aleshores, quan li vaig dir a l'Àngel, dic, mira, Àngel, he dit a la producció que ja no seguiré fent això. I diu, doncs potser ja és moment que et parli del Petit Príncep. I vaig dir, oh! Perquè és l'únic espectacle que no he passat càsting. Perquè, clar, venia de fer de ratolí, i vam pensar, bueno, si fa de ratolí, pot fer de guineu. No cal fer gran càsting més. I és l'únic espectacle que no he hagut de fer càsting, que vaig passar directament. I és això que et deia, no?, de dir, ostres, vale, ok, però com ho faran, no? Com ho faran? Com serà visualment? Com serà? No, sempre tens aquesta intriga al principi, però amb coses així més màgiques, més conte, és més difícil. I aleshores, quan va entrar Des Silents amb el Soren i la Tatiana, que van fer aquest món màgic de projeccions, i amb la companyia original, que érem jo, el Xavi Duc, que també hi és aquest any, l'Helena Gadel i l'Àngel, i el Guillem Martí, que feia de...
Clar, a tu per això el projecte t'arriba ja, diguem, tancadet, complet, o vas tenir marge per entrar en el procés, diguem, de creació?
No, clar, a nosaltres quan ens ho van dir encara havíem de començar tot el procés d'assajos, i per tant, el ser una cosa... No és una franquícia, sempre que són produccions originals, com si diguéssim, tens la capacitat de poder crear tu el personatge, o com el veus, o com a mínim, tu primer proposes, i aleshores l'Àngel, en aquest cas, doncs, dirigir-te, no?, o el Manu, la direcció musical, dirigir-te cap on ho volen.
Clar, el repte en aquest cas era mantenir l'essència de la història. Al final, la història del Petit Príncep ha estat adaptada, no?, al cinema, al teatre, a l'òpera. En aquest cas era mantenir una miqueta aquesta essència. Jo no sé quin ambient es respirava al principi, allò, el dia de l'estrena. No sé si realment us podíeu arribar a imaginar el que passaria o què.
No. jo crec que era impossible pensar en 12 temporades. Sabíem que teníem entre mans un projecte que era superbonic i que sabíem que arribaria tant a grans com a petits, perquè la història és així, és a dir, pels petits els hi arriba i entenen una sèrie de coses, els adults, nosaltres mateixos com a actors, hi ha temporades que de cop fas, jo dic això? I llavors fas, ah sí, clar, jo dic això, perquè ho estàs entenent d'una altra manera i no eres ni conscient de que ho estaves dient, no? Però era impossible saber-ho. I recordo que al principi l'Àngel, sobretot, tu quan fas funcions i portes produccions moltes vegades comença a fer bromes internes i això, no? Que riem i fem bromes i tal. I ell ens va dir des del principi, no vull bromes, no vull que feu cap mena de broma ni de l'espectacle ni durant l'espectacle, perquè ha de ser pur.
Sí.
És a dir, ha de ser pur aquest espectacle. I jo crec que és el que es va aconseguir i és el que fa que... que perduri tant.
Clar, i tu, Carme, fas de Petit Príncep, ets la tercera que fa aquest paper, no?
Sí.
Hi havia en Guillem Martí, que va ser el primer, després la Júlia Bonjoc. Com reculls tu el guant quan t'arriba la proposta? Com t'ho prens, això? Perquè tu ja havies vist la repercussió.
Sí, jo vaig veure el primer any, de fet, el dia del teu aniversari, Marc, i recordo, o sigui, em va arribar moltíssim la història. Jo llegia de petita el Petit Príncep i ja era un conte que m'emocionava molt. I, ostres, jo no m'hagués imaginat que arribaria a estar fent funció amb vosaltres mai, i aquesta és la meva cinquena temporada. Vaig tenir la sort de poder veure el Guillem, que al final és un nen fent de nen, explicant la història, que això també fa que sigui encara més pura, i la Júlia, que també va deixar-me un llegat molt, molt especial, perquè ella també feia el paper amb una essència molt màgica, molt enigmàtica, i treballant des d'aquesta mirada d'infant fent-se preguntes, no? Crec que no té més que això, jo crec que és pensar en aquest missatge que ens diu l'aviador, que és recordar que una vegada vam ser nens i també teníem ganes, no?, d'aprendre des d'aquesta òptica.
Clar, durant aquests 12 anys han passat més d'un centenar d'artistes pel muntatge. El repartiment d'aquest any esteu vosaltres, està en Xavi Duch, com deies, la Mariona Escoda en el paper de la Rosa, en Didac Gelabert també, si no m'equivoco. Tu, Carme, t'alternes amb la Júlia, pot ser, aquest any també, amb la Júlia Bonjoc?
Sí, la Júlia farà algunes funcions.
I aquí va la sorpresa, qui és l'aviador, no? Aquest any tothom es pregunta qui és l'aviador, perquè també la cosa ha anat canviant una miqueta al llarg d'aquests anys. Anem a veure qui és l'aviador aquest any.
Digui'm. Àngel, què tal?
Ah, Manu, bé, mira, aquí estem.
Estem?
Aquí estàs. Bé, és una manera de parlar.
Escolta, t'he de dir una cosa.
A veure.
Que aquest any no puc fer d'aviador. Ho has de fer tu.
Jo? No, jo no, Manu. Que jo. Jo no.
Àngel?
Ja! Família! Torna el Petit Príncep! I jo faré d'aviador.
El Petit Príncep, 12a temporada. A partir del 5 de
desembre... Àngel Llàtzer torna 10 anys després a fer d'aviador.
Sí, sí.
Una sorpresa una mica, no? Aquest any o no?
Sí, perquè quan... Bueno, sí, és veritat que això, que l'aviador n'hi ha hagut diversos i han anat entrant i sortint, però... Sí, no, això hi ha un moment que t'ho comuniquen i fas... Ostres, vale, ok, doncs endavant. Sí, i a més l'Àngel que ara portava... temps sense trepitjar escenaris, jo crec que quin millor escenari per començar a trepitjar altra vegada i tornar a pujar que el Petit Príncep.
Escolteu, hem parlat de com neix el musical, parlem una mica també de les cançons, perquè són superimportants, evidentment, en aquest muntatge, cançons sinceres, cançons que t'emocionen. En Manu Guix i el Marc Artigau són els qui van fer aquestes cançons. Quin creieu que és el secret d'aquestes cançons que fa que transmetin tant?
És que el Manu ja ho fa tot sol, sí, ja composant, i a més amb l'èxit de la Rosa, que jo crec que és la... Bueno, la Rosa i el Vaig Aprendre. Són les dues cançons més emblemàtiques del musical. És que parlen, al final parlen de sentiments, i quan les cançons parlen de sentiments i estan fetes amb el cor, és impossible que no atrevessin a l'espectador.
Sí. Mira, jo des d'aquí faig una crida al Manu. Manu, és a dir, deixa ja d'anar fent musicals de... Ara no em surt la paraula.
De
franquícies. Sí, és que quan ha creat, a part del seu disc i de la seva trajectòria personal, però quan creen musicals, Buah, tio, són cançons. Jo vaig estar al Què amb ell i el CD del Què...
Jo m'he escoltat 50.000 vegades.
A l'Stilton, el Jordi, eren temazos. Això, són temazos. És molt fort perquè diem, ostres, 12 temporades després, és impressionant. Però és que també hi ha petites coses molt impressionants que potser no arriben al públic, i és que, per exemple, la cançó del Vaig aprendre o la cançó de la Rosa són temes que avui en dia la gent es porta preparada per fer càstings de grans musicals. Mm-hmm. És molt fort, o sigui, tu et prepares, en comptes de temes de, pues, jo què sé, de Wicked, de Hamilton, i et prepares el tema de la Rosa o et prepares el tema de l'Avellador per presentar-te a una audició.
Déu-n'hi-do.
Són referents, sí, sí.
I la veritat és que me'n recordo quan vaig anar a veure el musical que si el públic s'emociona, jo penso en vosaltres des de l'escenari cantant aquestes cançons, és que realment... Deu estar flipant, també, des de l'escenari veient tot.
I en sala d'assaig, també, quan recuperem el material... Bueno, jo, sí, bueno, l'altre dia que tornava a escoltar l'Àngel cantar el Vaig aprendre, no? O a la Mariona cantant la Rosa, i jo no, és que no puc evitar emocionar-me. Mm-hmm. Sí, sí.
Doncs escolta, la setmana que ve, com dèiem, 14, 15, 16 de novembre al Teatre Joventut. Abans aquest cap de setmana esteu a Esparreguera, no? Si sí, no m'equivoco. Després anireu ja a Lleida, Salou, i acabeu a Barcelona, a la Sala Paral·lel 62, a partir del 5 de desembre i fins l'1 de febrer,
exacte,
no? Uh-huh. Per tant, un clàssic de les festes de Nadal, el Petit Príncep. Ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi tot molt i molt bé.
Gràcies.
Gràcies.
Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes musicals que hi ha aquest cap de setmana a la ciutat. I tornem. L'Alba Rubió i el Modesto Lai són els Gualla, un duet musical i teatral que fa música amb les taules, el que es coneix com a table music.
La table music és intentar fer música amb tot allò quotidià que tenim al voltant cada dia, no? Nosaltres vam començar a fer música fent percussió en la taula i cantant a sobre, i això ens ha portat a investigar com fer música, doncs, amb bosses de plàstic, amb raspall de dents, tot allò que pot fer un soroll, un so, que sigui interessant, podem reutilitzar-ho per fer música.
La companyia va començar a utilitzar aquesta tècnica a l'espectacle Play, on a moda de concert alternaven les cançons amb la interacció amb el públic. Ara presenten el seu quart muntatge, Nothing, amb el qual han volgut anar un pas més enllà.
El llenguatge que lligava a les cançons, que fos una mica més poètic, una mica més gestual... En realitat és un espectacle que entre cançó i cançó gairebé no té text, perquè tot s'explica molt amb el cos, també hi ha una mica de teatre gestual, de teatre de titelles...
El públic, quan entra a la sala, es troba una taula blanca, dos cadires, dos tamborets i a partir d'aquí a veure què es pot fer. No? L'objectiu nostre és intentar demostrar tot allò que es pot fer en aquest espai escèptic. Intentar que aquest espai escèptic es converteixi en un lloc on es pugui fer una festa, que es pugui riure, que es pugui fer col·laborar al públic també en alguns moments.
Nothing ha guanyat el premi a millor espectacle de nous formats a la Fira Feten de Gijón i una menció especial de música a la Mostra d'Igualada. El proper 15 de novembre es podrà veure a l'Auditori Barradas.
El mes de novembre és el mes de la creativitat, les manualitats i la imaginació, i és que el Saló Creativa torna un any més a la Farga. Hem vingut fins a la botiga Reemoció Art, al barri del centre, per parlar amb algunes de les protagonistes del Saló. Som-hi! Estem amb dos dels protagonistes de l'edició de Creativa d'enguany. Saludem a la Jessica Clemente i al Cibux. Què tal, com estem?
Mira, molt bé.
A veure, començarem per tu, Jessica, perquè una de les novetats del Creativa d'aquest any és el Creativa Woman, que és un espai que està dedicat a la creativitat, al benestar i a l'emprenedoria femenina. Explica'ns una miqueta, a veure, tu, Jessica, el teu projecte d'art-teràpia, no? Explica'ns una miqueta, a veure en què consisteix.
Exacte. Estic molt contenta que hagin obert també aquest espai, no solament per les emprenedores dones, sinó també per cuidar-nos, no? Tindre aquesta consciència de cuidado. A què em dedico? Em dedico a facilitar espais arteterapèutics, és a dir, com podem explorar diferents vies d'expressió interna a partir de l'art. Soc arteterapeuta transdisciplinària, això vol dir que utilitzem o utilitzo tota mena d'arts per crear aquest pont entre el conscient i el subconscient.
A Creativa estaràs impartint dos tallers, no? Si no m'equivoco. Explica'ns a veure de què aniran aquests tallers.
Mira, el primer, que és el dia 6, al matí, tenim el taller de Reconnecta amb el teu entusiasme. Per què? Perquè el dia a dia ens porta sempre a ir molt cargada de tot, sí? I sobretot les dones, no és per res, però anem cargades amb la feina, els nens, tot, no? I és un espai per poder connectar amb el teu benestar des del moviment. El moviment i el dibuix. És a dir, com farem que les teves emocions se transformen per mig del moviment i el traç. Després farem una, com una integració de tot el que has viscut, perquè quan acabes això, acabes amb entusiasme, alegria, llibertat, calma. Farem una integració perquè això no sigui un moment, sinó que te lo puguis portar per el teu dia a dia.
I l'altre quin seria?
I l'altre que tenim el dissabte per la tarda és crear un tòtem, no està més que res està vinculat a les mares, sobretot perquè sempre diem, no, que estem com a molt soles en aquest procés, i és crear una nina, que tot això porta un procés intern, i treballem des de lo que seria la teràpia de muñecas i la teràpia de narratives textils, creant això que t'acompanyarà a tu durant el teu procés de maternitat. I a la vegada donarem aquest llibre que lo vaig escriure jo, que és el Crecer sin prisa, que és un viatge més que res per la mare, perquè tot el que ens passa a nosaltres el transmitim als nostres fills i filles, no? Entonces, tu t'emportaràs això que anirà evolucionant amb aquest llibre i amb tu mateixa.
Molt bé, doncs escolta, estarem molt pendents a veure d'aquests tallers, però és que durant aquest Creativa se n'impartiran molts de tallers, crec que de fet estan programats més de 800 tallers i algú que en té programats 10, si no m'equivoco, ens en portes. Tu, Cibux, tens programats un munt de tallers, ets artista, fotògraf, especialitzat en tècniques fotogràfiques ancestrals. Explica'ns a veure com comença aquesta passió.
Doncs, bueno, la veritat és que la passió va començar gairebé de casualitat, perquè, bueno, va caure a les meves mans una càmera analògica bastant peculiar, perquè era una càmera que tenia 4 objectius. Aleshores, bueno, em va fascinar el món aquest de les càmeres de plàstic, no? Que podies fer, doncs, imatges seqüencials o fer una foto a sobre de l'altra, crear una exposició múltiple. I, mica en mica, doncs, m'hi vaig anar posant, em vaig formar amb diferents tècniques fotogràfiques antigues i, bueno, doncs, fins ara.
Clar, tu per això tens un recorregut que està vinculat a la música, també al teatre, a les arts plàstiques. Quin creus que és el poder o els poders de l'art?
Ostres, jo crec que el poder expressar el que tens a dintre, sigui a través de la fotografia, sigui a través de la pintura o de la dansa, o com deies tu, no? és teràpia en si. De fet, a mi la fotografia m'ha salvat tantes vegades i això, només per això, ja és uau.
Que dèiem que tu ets un assidu del Creativa, que estaràs impartint un munt de tallers aquest any. Aquí ens has portat una mica una mostreta d'algunes de les coses que faràs, no? Explica'ns a veure així ràpidament.
Vale, doncs mira, per una banda, faré un seguit de tallers de cianotípia, que és un procés fotogràfic del segle XIX que es caracteritza pels seus blaus. Aleshores, per una banda, estarem fent iniciació a la cianotípia, doncs a partir de motius botànics i negatius, doncs ensenyaré tot el procés d'aquesta tècnica. I després, amb aquesta tècnica, faré diferents tallers d'especialització. Per una banda, doncs, cianotípia tèxtil, explicaré doncs les peculiaritats que té aquesta tècnica quan l'apliquem sobre tèxtil, i les persones inscrites s'emportaran doncs cada una doncs un vestidor amb la seva creació en cianotípia. Què més?
Això és una fotografia impresa en una fulla, no?
Exacte, això és clorotípia, que és un altre dels tallers que faré. És un taller que anomeno fotografia vegetal, perquè per una banda farem antotípia, que és còpia fotogràfica a partir de pigments vegetals, com la cúrcuma, els espinacs, remolatxa, colombarda, etc. I d'altra banda farem clorotípia, que és pues, l'art d'imprimir còpies fotogràfiques a sobre de les mateixes fulles, aprofitant la clorofila de les mateixes plantes.
Estem amb la Rosana Paulino, que és la fundadora de Remoció Art, que ens ha cedit l'espai per poder parlar del Creativa, però volem que ens expliquis una mica com comença aquesta aventura.
Bueno, Remoció Art surge en el 2021, casi cuando estábamos terminando la pandemia, y la idea es de fomentar y dar a conocer la importancia de los aromas en nuestro sistema, en nuestro organismo, tanto a nivel físico como psicológico. Los aromas forman una parte muy importante, ya que podemos tener recuerdos muy importantes de la infancia, de nuestra vida, y bueno, a través de la amígdala y el hipocampo es donde se acumula la memoria y las emociones, que es lo que queremos transmitir con nuestras velas.
Clar, el nom del projecte, aquest Re-Emoció Art, ja és tota una declaració d'intencions, no? Una miqueta explica'ns per què has triat aquest nom.
Sí, Re lo queremos incluir sobre el reciclaje, ya que no desperdiciamos nada, toda la cera que no utilizamos o que las velitas que no salen bien cuando hacemos las pruebas, las volvemos a reutilizar. Emoción, que todo el aroma nos transmite emociones, por eso tenemos varios aceites esenciales diferentes como la lavanda, el romero, cada una es específica para transmitir una emoción. Y arte, todo lo que creamos con las manos es arte, porque todo lo hacemos artesanalmente.
Clar, això t'anava a preguntar, aquí veiem totes aquestes espelmes, també veiem l'incens, tot això de fet de forma artesanal ho fas
sí,
tu, eh?
Sí.
Costa molt fer... Bueno. Aquí veiem figuretes de tot tipus, arbres de Nadal, hi ha...
Sí.
Clar, són espelmes que es fan servir de decoració, però també, com tu bé deies al principi, no busquen promoure el benestar a través de l'aromateràpia. Cada aroma ens convida a alguna cosa, no sé, d'aquí, per exemple, de l'encens, quina em destacaries?
Tenemos diferentes aromas, como el romero, que es para la memoria, para el estudio. Tenemos la lavanda para relajarnos. Bueno, tenemos los aromas cítricos que nos despiertan alegría, más ánimo. Y así es una sinergia de aromas que podemos potenciar nuestro cuerpo.
Y a banda de vendre totes aquestes espelmes, aquí també imparteixes tallers.
Sí.
A veure, explica'ns una mica com funciona això.
Sí, tenemos talleres de velitas. Tenemos talleres de pintura, es una técnica japonesa que se llama suminagashi, que también es muy relajante. Tenemos talleres de inciensos y talleres de jabones también artesanales.
I escolta, estaràs al Creativa, la Farga, amb un stand, si no m'equivoco.
Sí,
Què trobarem?
Es el segundo año que estaremos en la Farga. Es una oportunidad genial para conocer gente, que nos conozcan, y también haremos talleres de inciensos, velas, pintura.
Molt bé, doncs, Rosana, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat, que vagi tot molt i molt bé, molta sort, que vagi bé.
Muchas gracias.
Desde Riff Raff os recomendamos la novela de Bego Arreche, No creas una palabra. Una historia de rock and roll, drogas y amor ambientada en la Barcelona preolímpica de finales de los años 80, principios de los años 90. Nos narra la historia de Manu y Marta. A ella le encargan la biografía del gran Phil Lynott del grupo irlandés Thin Lizzy y a partir de aquí va tirando del hilo y nos cuenta todo lo que aconteció en aquella época. Una historia dura en la que la droga y la música tienen muchísimo protagonismo y que está muy bien escrita, muy concisa, muy directa. Una historia que reconoceréis mucha gente que leáis de cierta edad y los que no, pues para que sepáis un poco cómo era un poco la Barcelona de aquellos momentos. Súper recomendable, de la Bego Arreche, No creas una palabra, y esperemos que su siguiente libro sea tan fantástico como este.
El proper 14 de novembre teniu una cita amb el talent jove i és que se celebra la tercera edició del Festival de Cultura Digital Jove Vibes a la nau Urbain. Volem saber què hi trobarem i per això ens acompanya d'una banda la cofundadora de Youth Talent i codirectora del festival, la Naia Gironès. Què tal, com estem?
Hola, què tal? Molt bé.
I també hem convidat a dues de les participants del festival, que de seguida parlarem amb vosaltres, però us saludem, que són la Laia Estanyol i la Laia Gil. Què tal, com estem?
Bona, un plaer.
A veure, Naia, comencem per tu. Tres edicions ja activant el talent jove. Fem una mica de recordatori, veure del Vibes, què és? Explica'ns.
Sí, el Vibes és un festival de cultura digital jove que justament l'hem creat per donar veu i visibilitzar doncs, projectes d'aquest àmbit fet per joves d'entre 18 i 35 anys. Llavors, la cultura digital és com un concepte bastant abstracte i ambigu. Llavors, nosaltres el que hem volgut és definir 6 seccions, que és en les que centrem tots els projectes que venen al festival, que és Food Tech, Fashion Tech, Music Tech, Art Digital, Videojocs i Noves Tecnologies, que és com més tecnologies immersives.
Uh-huh. Clar, fins ara heu estat, en les anteriors edicions, heu estat capaces de mobilitzar, crec, si no m'equivoco, unes 1.600 persones, que no és poc. Aquest any amb quines previsions esteu jugant?
Sí, aquest any esperem unes 1.000 persones, tenint en compte que pel matí va més enfocat a centres educatius, perquè el contingut que hi ha és més d'aprenentatge. Sí que és veritat que hi haurà la part com més d'exposició de projectes, però això conviu a la vegada amb la part més de workshops i ponències, doncs perquè la gent pugui entendre una mica més com funciona l'àmbit de la cultura digital. Després, al migdia, va més enfocat a tota la part més de un perfil més a nivell negoci. Llavors, convidem a professionals del sector i a organitzacions que creiem que poden ajudar justament aquests projectes a donar continuïtat més enllà del festival. I després, per la tarda, sí que està obert a públic general, tothom pot venir, poden provar els diferents projectes i a la vegada doncs, fem activitats més específiques de cada àrea. I a partir de les 8 comença com la part més performàtica del festival, que al final la cultura digital es pot manifestar amb un videojoc, per exemple, però sí que és veritat que també hi ha una altra part com més performàtica, més de show, i també li volem donar un espai dins del festival, llavors de 8 de la nit a 12 passem a la part doncs, això, més de performance, amb, per exemple, un DJ que fa, bueno, que fa de DJ a través de la programació, cyborgs, DJs en general, doncs, que venen al festival a exposar també el seu talent.
Clar, entenc que un dels objectius, evidentment, és posar una mica en contacte també, no?, aquest talent amb empreses. No sé si heu anat fent un seguiment al llarg d'aquestes edicions de realment si, com han fructificat aquestes relacions.
Sí, nosaltres som 100% conscients que al final el talent jove no s'activa en un sol dia i és per això que també des de l'empresa que hi ha darrere, des de Youth Talent, intentem crear justament espais doncs, per donar continuïtat, generar vincles i per justament doncs, fer créixer aquests projectes i ajudar a impulsar-los més enllà del festival. Sí que aquest any li hem volgut justament donar bastanta força a tota aquesta part més adreçada al business, per això al dinar de networking li volem donar molta més trajectòria i hem convidat el que deia, com a professionals del sector i a diferents organitzacions que creiem que poden ajudar a donar un acelerón als projectes. Mm-hmm.
Clar, enguany es presenten un total de 32 projectes, si no m'equivoco, n'hem seleccionat dos per veure una miqueta realment què és el que hi trobarem. Laia, tu ets la fundadora i coordinadora del projecte PAT. A veure, explica'ns, projecte PAT, què és?
PAT són les sigles de Patrimoni Art Digital. Nosaltres venim del món de la cultura i sobretot de patrimoni i vam detectar al final els museus estan virant, no, cap a aquests espais més socials, oberts a la creació, etc, etc, i nosaltres vam crear aquest projecte per poder fer entrar d'una banda l'art digital i les noves lectures a les col·leccions, que generalment són tradicionals, i per l'altra la gent jove com a creadors i com a per participar directament de la cultura i dels museus. D'aquí neix el PAT. Més endavant també li hem donat una vessant social, en el que també ajuntem col·lectius en risc d'exclusió social i artistes joves digitals perquè co-creïn obres dins del museu. I la jornada SPAT, que és el que passarà durant el Vive Festival, el que farem serà dos artistes, en aquest cas són la Lua i l'Artús, reinterpretaran una peça del Museu de l'Hospitalet. Sempre intentem que allà on fem la jornada estigui connectat amb el territori. Hem contactat amb el Museu de l'Hospitalet, ens deixaran una peça i la podrem tenir allà in situ. És un medalló d'un cap de medusa, de fet és l'emblema del Museu de l'Hospitalet i emblema també una mica de la ciutat, no? Llavors, reinterpretaran l'obra d'art i ho faran a través d'un audiovisual. I tant l'Artús com la Lua tenen un perfil molt social, molt obert i molt participatiu, i el que faran també serà convidar la gent perquè pugui aportar el seu punt de vista i reinterpretar conjuntament l'obra. Ells simplement el que faran serà editar-ho tot plegat, però bueno, que es farà de forma conjunta.
Uh-huh. Mentre parlaves estem veient imatges, no, d'altres jornades que heu anat fent. Quant de temps fa que esteu en marxa amb aquest projecte?
Doncs aquesta és la quarta edició i hem fet, em sembla que en portem 12 de jornades i de pats socials en portem, ara estem fent el tercer al Museu Episcopal de, bueno, Museu d'Art Medieval de Vic.
Uh-huh. Aquí a l'Hospitalet, per tant, tindrem doncs una nova jornada d'aquesta SPAT. Això és un dels projectes que es podran veure en el Vives. Un altre és un videojoc de l'estudi Wheel of Games, i per això tenim a la Laia Gil. El videojoc és Painty, no? Sí. A veure, explica'ns una miqueta el videojoc.
Bàsicament és un món completament a les fosques, i el jugador serà una goteta de pintura que, mentre es va movent, doncs va pintant el mapa i tornant-li el color i la vida al món. Uh-huh. Seria bàsicament això, un metroidvania, i vas aconseguint habilitats, et vas trobant amb enemics...
Uh-huh. Clar, en quin punt està el desenvolupament del videojoc?
Doncs ara, aquest mes que ve, sortirà la demo jugable a Steam, però el joc complet encara trigarem una mica, segurament de cara al 2026 estarà. Uh-huh.
Explica'ns una miqueta a veure en el festival en Vives, a veure què és el que hi podrem veure, què és el que hi fareu.
Doncs bueno, el tindrem allà perquè es pugui provar i a més la gent podrà parlar amb nosaltres i si té qualsevol feedback, qualsevol consulta, nosaltres estarem rebent crítica constructiva, podrem tenir-la en compte també. I això, i jugar-lo, sobretot jugar-lo.
Mm-hmm. Clar, si no m'equivoco, és el primer videojoc, no, del vostre estudi. No sé com esteu veient o com veieu l'estat del sector del videojoc a Catalunya, perquè va haver-hi un moment, no, crec que va ser postpandèmia, durant la pandèmia, sí, que va haver-hi el seu boom, però la cosa ha canviat una mica, no?
Sí, exacte. Ara mateix està molt difícil. Sí que és veritat que la pandèmia va haver aquest boom, que els inversors doncs estan ficant més diners, però ara mateix està bastant col·lapsat el sector. Hi ha molts jocs i molts pocs inversors. Llavors estem una mica lluitant per aconseguir fer-nos una mica un nom a la indústria i poder viure del que ens agrada, no? Uh-huh.
No sé si us trasllado a les dues Laies. Festivals com el Vives, creieu que són més necessaris que mai, que n'hi haurien d'haver més per poder mostrar tot el talent?
Completament.
Sí, sí, jo crec que sí. A més, Jolín, es fa molta cosa, no?, en el món cultural i també en el digital i sembla que passa una mica desapercebut a vegades. I llocs com el Vives, doncs, Jolín, et deixa mostrar i t'ajuda a donar a conèixer una mica tot el que es fa.
Uh-huh. A més, la part aquesta de networking, de poder conèixer gent de la indústria, poder pues, anar fent contactes, és molt important en aquest món.
Uh-huh. Naia, abans d'acabar, entrades ja... Bueno, les entrades ja fa dies, no?, que es poden adquirir o...
Sí,
com ho ha de fer la gent?
Ja estan a la venda per tothom que hi vulgui venir. Els estarem esperant 14 de novembre a Urbain, a l'Hospitalet de Llobregat. Per tant, vamos, tothom està convidadíssim i els rebrem
Amb els braços ben oberts.
Molt bé, doncs escolta, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat, haver parlat doncs d'aquesta tercera edició del festival i per moltes més que en vinguin. I Laia, moltes gràcies per haver vingut i molta sort també, que vagi molt bé amb els vostres projectes. Gràcies.
Gràcies.
Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes de trenes que hi ha aquest cap de setmana i tornem.
Siempre lo mismo, ¿cómo era?
Talentos e identidades.
Para promover una nueva generación, vale. Repetimos.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb Bugonia, l'últim film del director Yorgos Lanthimos. Dos joves conspiranoics segresten a la presidenta d'una gran companyia convençuts que és un extraterrestre que vol destruir la Terra. Aquest remake d'un film coreà compta amb Emma Stone, actriu fetitxe del director grec.
De la resistència humana.
¿Y mi pelo?
Tu pelo ha sido destruido para evitar que contactes con tu nave.
¿Qué nave?
¿Tu nave nodriza?
Vale.
Where is Marta?
She left.
Oh.
Me he dejado por un cantante uruguayo.
Y llevabais 5 años.
Sí.
David Verdaguer es torna a posar a les ordres de David Trueba després de posar-se a la pell d'Eugenio. En aquesta ocasió ho fa a Siempre es invierno, una tragicomèdia que porta a la gran pantalla la novel·la Blitz, del mateix Trueba. El film narra la història d'un arquitecte que ho deixa amb la seva parella durant un viatge a Bèlgica.
Por la soledad.
Por la soledad.
Olga? No me mires así. Yo tampoco sé qué decir.
Venga, vamos a jugar un ratito tú y yo.
Pero tienes que parar, Fabián.
¿Qué te gustaría?
Acabem amb Subsuelo, de Fernando Franco. De mirada incòmoda i visceral, el director guanyador d'un Goya explica la història de dos bessons a punt de la majoria d'edat que es veuen involucrats en un tràgic accident de cotxe. Un film sobre els secrets, la manipulació i el desig contingut, però també sobre la maduresa i la venjança com a única via de sortida.
Eva, se está aprovechando de ti.
Com acostumem a fer cada principis de mes, és moment per repassar les estrenes de la petita pantalla i ho fem amb en Guillem i Femarí de Serializados. Què tal, com estem?
Bé, bona tarda.
Estàs on fire?
Sí, sí, trobant els moments, perquè quan estem en ple Serializados Fest, el festival Serializados, des del dia 3 s'inauguren al Cine Saribau i fins al 12 a Aribau, al CCB, a Barcelona, i després online a Filmin, i aprofitarem, no?, una mica per fer recomanacions que podem veure tant al festival com després també en les plataformes, algunes d'elles, i també algunes dels highlights d'aquest mes de novembre, que òbviament ve molt carregat, però que en aquest cas protagonitzat també pel nostre festival, amb 27 sèries online, 45 estrenes, bé, un festival que va creixent, o amb convidats com l'Alan Ball, com ja vam comentar l'última ocasió, quan us vaig recomanar tornar a veure a 2 metros bajo tierra, perquè tindrem aquí el creador d'unes sèries més mítiques de la història, i per tant, amb moltes ganes també que arribi ja i que podem fer la sessió amb ell.
Va, doncs comencem, i comencem per la història d'un entrenador de bàdminton a qui dona vida Javier Cámara, és Jakarta.
Sé que suena raro. Me siento aquí para decirte que tu hija puede ser la mejor de España en un deporte que tampoco conoces muy bien. No es que suena raro, es que suena mal. Yo no quiero ser la
mejor. Va, Javier Cámara, fent de jugador de bàdminton, reconvertit en professor d'educació física.
Sí, aquí estem parlant de una sèrie, ara ja l'hem volgut veure al festival, el dimarts. Competeix amb els premis de millor sèrie nacional, diguéssim, podria ser una de les guanyadores, ja veurem, no? Encara s'aquest de sumari, però des del 6 de novembre ja està a Movistar Plus, i per mi, sincerament, és segurament la millor sèrie espanyola que he vist aquest any. Qui la firma? La firma el Diego San José, que ja ens va portar, per exemple, Bota Juana amb el Javier Cámara, o l'any passat Celeste, que també vam tenir el festival i que després ha tingut també un recorregut molt destacat. I aquí ens explica una història d'un exjugador de bàdminton, que ara és professor d'educació física, divorciat, una vida molt apagada, molt grisa, sense grans motivacions, no? Fins que ve una noia, que interpreta la Carla Quiles, en un torneig d'institut, i li veu un potencial increïble, no?, com a jugador de bàdminton, i decideix entrenar-la per intentar recuperar la seva fe en la vida i en l'esport una mica, i també diguéssim, curar certes ferides, certs traumes i certes venjances de cara a l'establishment del bàdminton. Ell, diguéssim, està marginat per al que seria la federació i tal, ja anem descobrint per què, i és la seva oportunitat per venjar-se o per trobar una redenció vital, no? És una sèrie que pot partir, i també per la gent que l'afirma, no?, d'una certa aire de comèdia a l'inici, però realment és una sèrie molt àgria, que va, igual que el personatge del càmera, va traient-se capes i vas descobrint la foscor que hi ha en aquella història i també la llum que busquen els personatges per sortir d'això, és impressionant. I jo, sincerament, a nivell de Javier Cámara, per exemple, crec que és de les seves 3 o 5 millors actuacions que l'he vist mai a la seva carrera. Està fantàstic, són 6 capítols, mig horeta, més o menys. Vam passar 3 al festival, a Movistar la resta, els 6. I ja us dic, jo crec que d'aquí al final d'any, no?, i temporada premis i tal, serà una de les sèries de les que més es parlarà. I també veurem si guanya també els serialitzadors.
A veure, doncs una història de segones oportunitats, sí, també, correcte, podem dir. Anem per una altra, anem per la història real darrere dels protagonistes del cop d'estat que va fer tremolar Espanya. És Anatomia de un instante.
En el invierno de 1981, el país respiraba una atmósfera de golpe de estado. Mientras todos los diputados presentes se tumban en el suelo para protegerse, 3 hombres permanecen.
Escolta'm, Álvaro Morte fent el paper d'Adolfo Suárez. No havia reconegut,
sí, eh? Sí, està bastant caracteritzat. També molt bé el toc de veu que té. La lluita, com parla com allò del Puedo prometer y prometo, no? Del Suárez. Sèrie que va inaugurar el festival, sèrie que també competeix contra Jakarta a millor sèrie espanyola dintre el festival i que, curiosament, també és la mateixa plataforma, Movistar Plus, que acostuma, sobretot a nivell espanyol, fer grans productes. I en aquest cas és una aposta, sobretot, també de prestigi en quant als noms que hi ha darrere la càmera. Alberto Rodríguez, per exemple, el director de Isla Mínima, que és un director fantàstic, i davant de la càmera, no? Deies Álvaro Morte, però també tenim Eduard Fernández com a Santiago Carrillo,
sí.
També surt la perruca del Santiago Carrillo quan entra a Espanya des de França, o el Manolo Blanco fent de Gutiérrez Mellado, que són les 3 persones, i és com el punt de partida també de la sèrie, les 3 persones que no es van tirar al terra, diguéssim, quan va entrar Tejero i va disparar al Congrés dels Diputats, no? I a partir d'aquestes 3, la sèrie de fet es basa en el llibre homònim de Javier Cercas, a partir d'ells 3 explica una miqueta una visió, o amplia, diguéssim, el zoom, per explicar no només el 23F, sinó la transició, no? En 4 capítols magníficament rodats, un estil que s'apropa potser més a Aaron Sorkin, diguéssim, i al concepte més de thriller polític nord-americà, que no estem tan acostumats a veure en la ficció espanyola, i que funciona com un tret, eh? Realment, agafes el primer capítol i no t'has adonat i ha acabat el segon. Molt entretinguda, molt bones actuacions, per un tema que també té els seus clarobscurs, no? que també molts espectadors cadascú tenen la seva visió del tema, que també és molt interessant, no? més que el 23 de falta també de transició en si, i destacar també el Miqui Esparvé com el Juan Carlos I. I molt interessant la relació, per exemple, personal, no?, entre Adolfo Suárez i en aquell cas, a l'inici, príncep i després rei. Qui vulgui un thriller polític molt ben construït, aquí el troba, amb Anatomia d'un instante.
Va, anem per una altra, ara per una estrena que heu tingut ja exclusiva en el festival i que ens vols comentar, perquè crec que a tu t'ha agradat
jo,
molt.
Sí, que crec que és una de les millors que tenim al festival. Arribarà també a alguna plataforma, però si més no ara està competint a millor sèrie internacional dintre del nostre festival, a veure també si guanya. És una sèrie islandesa, el títol diu The Nice Woman, però parla d'una dona islandesa, que és la Trine Dilholm, aquesta actriu brutal, que sí, segurament veieu la cara de la reconeixeu en algunes pel·lícules daneses mítiques, com Celebración, i que ella és una antiga exagent del servei secret danès, que viu retirada i se'n va a fer una nova vida a Islàndia, no? Però anem veient com té també coses molt fosques a la seva personalitat i com encaixa al seu nou veïnat, a Reykjavik, no? I les coses... Bueno, a mi és una sèrie que em recorda bastant Encargado, com a un personatge que de cara a la resta de veïns es presenta d'una forma i és una altra, i va fent, d'alguna manera, manipulant-nos a tots ells, interferint les seves vides, d'una forma molt sorprenent. El director, el Benedict Erlinson, ja va fer fa uns anys una pel·lícula islandesa molt bona, que era La mujer de la montaña, que era una dona que tenia una creuada contra unes companyies elèctriques i per defensar el canvi climàtic. Són sèries i firmen d'una manera que és amb molt humor negre, sobretot, i amb girs que et superen moltíssim. Ella està fantàstica i també jo crec que és una de les sèries del festival.
Uh-huh. I d'una producció islandesa, una britànica, de la mà de la BBC, que és The Goal, que és la història del robatori d'or més important que s'ha produït al Regne Unit. No?
Mira, ara precisament repassant, pensava ara que ha hagut el Louvre, no?
Sí.
Aquest tipus d'atracaments que quan surten les notícies tothom, un atraco de pel·lícula, no? Pues, són atracaments reals que són espectaculars i que, òbviament, la ficció també els ha d'explicar, no? I en aquest cas és una sèrie que veurem el 9 de novembre al cinema Sarajevo del festival i que més endavant tindrà Filmin i que és un repartiment britànic espectacular. Ja saps que soc molt fan de Slow Horses, per exemple, sí, Jack Lowdon apareix a la sèrie, també el Dominic Cooper, el Hugh Bonneville de Downton Abbey, i és la història real, com us deies, d'un atracament al 83, un atracament que, de forma casual, anaven a atracar doncs, una caixa forta amb quatre coses, diguéssim, i es troben 26 milions de lliures en or. I, clar, és un robatori que ja els va massa gran als propis lladres, i això és real, és un robatori que permet aquest botí, diguéssim, va establir una sèrie de connexions entre les altres esferes britàniques i aquests lladres, diguéssim, ja més a nivell de carrera, de baixes esferes, per desenvolupar un dels booms immobiliaris més grans que ha hagut a Londres. Per tant, una sèrie d'aquestes també, que ja té dues temporades, vull dir que és una aposta de llarg temps també, que té unes actuacions també increïbles, un ritme molt frenètic, no? del gènere també d'atracaments, de thriller policial, i que realment es gaudeix molt bé en pantalla gran.
Mm-hmm. Doncs escolta, totes aquestes sèries que hem comentat s'han pogut veure o es veuran al llarg doncs, del festival, que dura fins al 12 de novembre, però recordem que després la cosa segueix,
sí,
no?
Sí, sempre tenim el festival també online a Filmin, aquest any amb 27 sèries, i començant el festival online, més o menys quan acaba el presencial, dues setmanes, el 10 al 23, 27 sèries, com us dic, a Life Wars, per exemple, una sèrie que també competeix a Sexo Oficial, una sèrie sobre els cascs blaus suecs a la guerra de Bòsnia, que està molt bé. Jo recomanaria, noms si sou fans d'Incendi Melany, tenim un documental sobre el final d'aquella sèrie. També tenim una sèrie que a mi em fascina, que és el Repo, la Collect, una sèrie del Quebec d'història familiar i mafiosa, o Family Matters, que també és una sèrie coreana, que si us agrada el cinema coreà, que està més atrevit, més fosc, més negre, més gore inclús, té la seva gràcia. The Gold també la tindrem a Filmin, a més de la secció presencial. O dues docu-sèries true crime que tenim senceres, perquè al festival sí que fem dos capítols, no? Però hi ha algunes sèries com a novetat aquest any que tenim senceres, que una seria de Black Swan, sobre un cas d'uns blanquejadors d'aïners a Dinamarca, que hi ha una senyora infiltrada que és impressionant que va sabent d'ell, o The Agent, que és com un noi, comença a descobrir que el seu pare és agent secret i entrevistant amb ell descobreix totes les coses que ha fet per la CIA des de Noruega. També és impressionant, sis capítols d'un truc gran que funciona molt bé.
Molt bé, doncs escolta, a banda del festival Serializados, al mes ens deixa altres estrenes.
Sí, no hem d'apartar la mirada, no?
Si et sembla, passem a la que jo crec potser
sí.
Més destacada, que és una... Bueno, és Stranger Things,
sí,
que és una sèrie doncs, mítica, que anem ja per la cinquena temporada. Veiem un trosset del tràiler i en parlem. Va, a veure, cinquena temporada, dèiem, és l'última ja, o què?
És la, diguéssim, la penúltima, amb trampa, és el primer volum de l'última temporada, aquestes coses que
fan.
Atenció, agafeu-vos fort, perquè són quatre capítols, des del 27 de novembre, el primer d'una hora i 8 minuts, el segon de 54 minuts, el tercer una hora i 6 minuts, i el qual una hora i 23. Jo ja començo a pensar que
se'ls
ha anat de les mans. Sincerament,
pelis, sí. Sí.
Des del juliol del 22, que no veiem un capítol de Stranger Things, ja la broma dels nens fent-se grans ja comença a ser passada, ja no la faré, però ja toca acabar Stranger Things, diguéssim. Jo és una sèrie que segueixo defensant, m'agrada molt l'espectacularitat de la sèrie, però és cert que potser estem estirant massa,
sí,
o sigui, estan trigant molt les temporades entre si, necessitem que acabi ja, i amb l'expectativa de si serà un dels finals de sèries dels que més es parlarà, potser és a Joc de Trons, no? Una miqueta en la bivalència aquesta de veure si se'n sortiran, o serà això un d'aquests grans fracassos, però ja saps que com més expectatives hi ha,
després,
és pitjor.
Sí, cap a baix. És que triguen tant d'una temporada a l'altra que ja t'esperen.
Jo crec que això ja ha de començar a acabar-se, ja esperar tant entre temporades, també està passant la Casa del Dragó, no? Està fent que a vegades el producte perdi potència, no? Però bé, jo és una sèrie que defenso, que em passa molt bé, i que tinc moltes ganes que acabi bé. Que, no, que el llegat de la sèrie no quedi desluït, diguéssim.
Doncs a partir del 27 de novembre, a Netflix, aquesta última... Última temporada. Primer volum, no?, de l'última
temporada. Tot acaba, sí, arribarà.
Guillem, un plaer, com sempre.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé els dies
tant,
que queden
ja
de
festival. Esperem, sí, sí.
Que vagi molt bé. Nosaltres ens acomiadem i avui ho fem amb una dosi de K-pop. Focus és el nou senzill de Hairs to Hairs, una banda de noies sud-coreana. Amb elles marxem. Fins dijous vinent, que vagi bé.